Temps de tertúlia als Enguatafons els dilluns, tertúlia del Gall del Monestir, amb Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
Eduard Gené, bon dia.
Hola, bon dia.
Bernat Picornell, bon dia.
Bon dia.
Albert Roda, bon dia.
Bon dia, Carme.
I bon dia des de Ses Illes, a Lluís.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Pues mira, aquí jo sempre que estic aquí estic al cel, vamos.
Home, tu ho diràs. Ens haguessis pogut convidar, haguéssim fet la tertúlia des d'allà, no?
No hi ha sí, dret, home.
Estaria bé, però he sentit rialles per entremig, així que vosaltres també esteu contents, eh?
Ah, no sé.
Quin remei,
és quin remei. He sentit totes rialles, o sigui que molt bé, molt bé.
És que hem de fer, Lluís, és que a veure, clar. Llavors que anem fustigant aquí, ai, ai, ai.
No, home, és dilluns, però l'hem d'intentar portar com
sobre,
sigui.
S'obre una nova etapa Esperança Espanya, no?, amb la victòria del Pedro Sánchez.
Ah, sí, sí. Bé, sí.
És la fi de la transició política del PSOE.
Bé. Per cert, no, que el Lluís avui no ens podia acompanyar, diguem, aquí en directe a l'estudi, però sí que volíem poder contrastar com va anar la nit de l'art. Perquè ja ens has enviat un missatge explicant i fent 5 cèntims de la nit de l'art, però sí que volia realment aprofitar perquè ens poguessis donar el testimoni de com va anar tot plegat, perquè, a més, nosaltres avui a Cubat.cat publiquem una informació que fa referència a aquesta reclamació que feu els galeristes amb la necessitat de tenir una figura que sigui un comissari extern.
Bueno, mira, jo sincerament penso que sí, perquè jo trobo que falta una mica de cohesió a la nit de l'art ara, vull dir que ha estat una mica dispers tot. I em trobo, vaig veure que la gent no volta, o sigui, no fa el circuit, o sigui, es queda a un lloc, per sort nosaltres tenim una plaça, que aquesta plaça és molt maca i, a més, teníem un conjunt molt potent i molt bo i vam tindre molta gent, però em sembla que no tots els espais va ser igual. O sigui, jo crec que això es té de reconduir i preparar una oferta nova i més que cohesioni molt més la festa. Perquè jo sé que hi ha llocs que va anar molta gent i va ser va anar molt bé, però la idea primera és que la gent voltés, visités tots els espais i passés la nit donant voltes, i jo crec que això ho tenim de recuperar perquè crec que ho hem perdut, això. O sigui, em sembla que seria molt interessant que una persona, jo votaria que sigués de fora de la ciutat, fes de comissari de la festa i la replantegéssim. O sigui, jo sempre dic el mateix, però que és el que jo crec. O les coses o creixen o es moren. Una cosa mai es manté plana.
Lluís,
o va cap amunt o va cap avall. I jo crec que aquesta festa la tenim de... Si ens interessa fer-la, aquesta és la primera pregunta, Si ens interessa, que jo crec que sí, que hi ha molta il·lusió, hi ha molt talent per fer-ho. No, si interessa fer-ho és replantejar-ho, però començar a treballar demà mateix. Vull dir, no esperar quan falten 2 mesos per fer la festa.
Però una qüestió, Lluís, el fet de crear aquesta figura del comissari extern, que s'encarregués de coordinar i organitzar tota aquesta activitat, implicaria què respecte de la taula d'arts visuals?
Mira, jo aquí tinc les idees bastant clares, però comentar-ho ara, que estic mig adormit, i per aquí pues no voldria dir una cosa que ofengués o que es sentés malament.
El Lluís ho ha somiat, segur que ho ha somiat, això.
Jo ho he somiat i ho tinc ben al cap, però preferiria comentar-ho. Jo crec que la taula es té a fer més potent. No, això no vol dir que la gent que no sigui potent, o sigui, ells som, no, jo, però aquí a Sant Cugat hi ha gent amb prou experiència, amb prou trajectòria professional,
amb pes,
com explicar-ho per anar a les taules, i jo crec que el que s'hauria de fer en principi de tot és que l'Ajuntament es convidés, perquè l'Ajuntament sap qui som, com som i on som. O sigui, convidés a persones, no convoqués una taula que hi va pues, hi va tothom i potser tindria d'anar una altra gent. No sé, jo crec que l'Ajuntament tindria de fer una selecció, que ells ja tenen prou experiència, fer una selecció de gent, convocar aquesta gent i aquesta gent, convocar també un comissari, que aquesta gent li expliqués al comissari la idea que hi ha i que aquest comissari comencés a treballar, però d'una manera seriosa, però ja dic fer-ho demà, fer-ho demà ja.
A veure.
I després, si això es vol fer, jo crec que es vol fer, perquè, aviam, talent, il·lusió i ganes de fer-ho, aquí n'hi ha molta. I, a més a més, hi ha gent nova que és molt, molt, molt interessant i molt potent, eh? Bueno, coordinar una mica. Jo em sembla que aquí hi ha... És com un còctel, que, bueno, hi ha molts licors que individualment són molt bons, però si no es posen a la seva mida, el còctel no és bo.
Jo parteix de la base que el tema és la nit de l'art, és la nit de les galeries.
L'origen.
Sí. Per tant, va ser una cosa que també internacionalment es fa. Em sembla que hi ha alguns llocs que es fa i copiar coses que d'alguna manera fora estan fent.
Funcionen.
Sí, el que passa és que, evidentment, doncs, això, què passa? Que quan fas una nit de l'art i a més està en mans dels galeristes, és molt lògic que els galeristes doncs, potenciïn la seva galeria i el seu espai escènic, no? I per tant, és complicat, donar una volta per totes les galeries que d'alguna manera... Segons, si potser hi hagués un tema central al qual doncs, els galeristes treballessin, es podia fer un recorregut sobre aquell tema, no? O sigui, anem a fer un tema sobre bodegons o sobre... l'aigua, o sobre...
Això ja es va fer.
Ho dic perquè potser doncs, té molta més justificació de que la gent pugui passar per les galeries a veure els arts de totes aquestes...
De la taula, qui va anar a algun dels actes?
Jo vaig anar a algun dels actes, però a mi m'agradaria dir una cosa arrel del que comenta el Lluís. I és que en un moment determinat la nit de l'art és l'invent, entre cometes, dels galeristes, d'uns quants galeristes, que ho engeguen, i ho engeguen a més amb èxit. A continuació, al cap del temps, el que es crea amb les taules que depenen del Consell de Cultura és una taula d'arts visuals, i una de les funcions, l'única, és precisament també participar en el tema de la nit de l'art. Hi ha una barreja en un moment determinat entre la nit o el dia mundial dels museus i el dia de la nit de l'art.
Que aquest any han coincidit.
Hi ha una altra barreja entre això i el dia de la botiga oberta, de la nit blanca.
La nit blanca.
Que fins que arriba un punt que es diu, escolteu, separem els conceptes perquè si no ningú s'entendrà. I ningú ho entendrà i el que menys ho entendran serà la gent que sigui amant de l'art i que vulgui fer, o que es trobi en una ciutat en un moment determinat, a una nit determinada, amb les galeries obertes fora d'hora normal i que, per tant, hi hagi una línia, hi hagi un circuit on puguin anar a veure aquestes coses. El problema de la taula d'arts visuals consisteix en que hi ha, com passen totes les taules, diferents interessos. No és exactament igual l'interès d'un galerista que va d'un pintor professional o pintora o escultora, un artista, que va d'una escola de dibuix, una escola d'art. Els interessos són diferents. Tots convergeixen en el mateix tema, que són les arts visuals. Però les situacions dins de les posicions dintre del que estan fent no són les mateixes. Com a conseqüència, la nit d'art s'ha de convertir només amb la nit dels galeristes, la nit d'art ha de ser la nit de les arts visuals en general i com a conseqüència hi ha algun tipus d'acte que s'ha de concentrar en un lloc perquè gent pugui veure l'activitat d'algú que en aquest cas no són potser els artistes professionals. Aquest és el dilema. La figura aquest del comissari. Que pugui ajuntar o que pugui... organitzar aquest tipus d'activitat, jo no dic que no pugui ser bona. Ara, no ens enganyem, la gent anirà a les galeries i farà el circuit complet o no en funció de dues coses. Una, si va per amiguisme, i si va per amiguisme anirà a la galeria del seu amic o del seu conegut, i punto. O la segona important, si li donen, si l'oferta que hi ha ja està primer prou explicada, prou anunciada perquè sigui bona, i llavors aquesta gent, una part d'aquesta gent que venen aquí o que són d'aquí, faran aquest circuit perquè hi trobarà música. Jo puc dir un cas concret, i ho vaig dir, perdoneu, de terra, la meva filla és de terra, doncs van començar una actuació des de les 9 de la nit fins a les 12, o sigui, han estat 3 hores actuant diferents grups, des de flamenc, passant per jazz i per el beatbox de Dani Pulmón, i va estar ple de gent. La pregunta és, aquella gent que estava allà anava a la galeria o anava a escoltar els que actuaven?
No. Jo crec que en qualsevol cas el que hi havia dissabte pels carrers, diguem, era molta gent. Què vull dir amb això? Que és que l'Eduard apuntava, no? El que fem és obrir les galeries en un horari que no és habitual i per tant la gent ho aprofita. Jo crec que no, jo crec que la gent aprofita una mica l'excusa, diguem, per fer una cosa que no fa la resta de l'any, majoritàriament, evidentment, doncs segurament no estem parlant del 100% de la gent, però sí que és cert que, per exemple, amb el fet de combinar-ho, que no sé si s'ha de combinar o no s'ha de combinar, però en qualsevol cas, aquest dissabte coincidia, diguem, amb la nit dels museus, en fi, que es fa a nivell internacional i que, per tant, el Museu del Claustre de Sant Cugat doncs, també estava obert, etc. Vaig preguntar xifres doncs, als treballadors del museu, a veure quanta gent hi havia anat, i deien que en tot el dia una barbaritat, o sigui, molta més gent que de la que acostuma a passar, doncs, no sé, en un o dos mesos, diguem, de visites normals, diguem, no? Per tant, aquestes dues coses combinades, i el fet doncs, que pel carrer hi havia molta gent, realment, doncs, amb actuacions musicals, etc. Jo crec que és una bona iniciativa, diguem, no? Iniciativa que fa molts anys que s'està fent i que, com diu el Lluís, doncs, segurament caldria plantejar d'una manera doncs, que no s'hagi plantejat fins ara, perquè és cert que la Nit de l'Art ha tingut múltiples variants i variables diguem, al llarg dels anys. De totes maneres, jo trauria aquest punt positiu, diguem, no? El remarcaria perquè, en fi, en tot cas, a la vista està que hi havia molta gent pel carrer, diguem, no? Que tenim camí per recórrer i millorar, evidentment, que sí, però jo crec que, vaja, no sé, jo crec que podríem estar contents.
Mira, jo crec que el que aviam, tenim de centrar objectius. L'objectiu quin és? Que la gent vegi art pel carrer. Aquest és l'objectiu. El que esteu dient...
Que vegi art o que vegi galeries, Lluís? Que vegi art, que vegi art o que vegi galeries? Perquè l'art al carrer també hi ha zones escultures que n'hi ha 25 d'escultures.
A mi em passa una cosa.
M'entens?
Que jo sóc artista. Galerista és molt llarg el tema que podia explicar perquè jo sóc galerista. Jo sóc galerista per un boicot que em va fer el Gremi de Galeries d'Espanya. Per això és una altra història. Jo sóc artista. Però el que sóc, de principi, és una persona que estima l'art. Punto. O sigui, jo ja no separaria tant el galerista o l'escola o l'aficionat que fa art. No, a mi m'agrada l'art, però aquesta és una nit de l'art. El que tenim de plantejar, que anem a un nivell d'art o anem a un altre nivell d'art, perquè no és el mateix, i em poso jo, que no em tinc ni de posar, però m'hi poso, no sóc jo igual que una casa que venen massatges que un dia concret fotin 3 quadres a les parets. No és el mateix. No és el mateix. Ens agradi o no ens agradi. També tenim de fixar, és que jo crec que a la vida es té de fixar una ratlla.
Sí, per tant, hi ha marques territori, no?
Home, sí, perquè, escolta'm, perdona, no és el mateix una persona que fot 50 anys que està picant pedra que una persona que fot 6 mesos que ho fa i ho fa per il·lusió, que és tan digne un com l'altre, però el nivell professional que es dona no és el mateix. Aviam, aquesta nit de l'art es havia fet i es havien portat miros als espais d'art de Sant Cugat. Em sembla que havien hagut 12 miros, 12 originals de miro. Això, agradi o no agradi, això atreu gent de Barcelona, de Terrassa, de Sabadell, de no sé on, perquè, cony, veure 12 miros concentrats en un circuit que hi ha galeries, en aquell moment hi havia espais, naturalment si hi ha un miró no pot estar al mig del carrer, sinó que estaven en espais tancats, i van ser nits de molt èxit. Jo ara trobo que això s'ha perdut una mica. Estava coordinat tot, la copeta de cava, que sembla que és una tonteria, es havia pensat perquè tu donaves una copa, la copa física de cava, i després la podien anar omplint a totes les galeries. I això obligava la gent, d'alguna manera, a fer el passeig. També tenim el tanto amb la música. La música té de ser un acompanyament de l'art, no té de ser l'espectacle. Perquè et vaig dir una cosa, a la meva placeta hi havia un conjunt japonès fabulós, però molt fabulós, que era tan potent que quan ell se'n va anar, la cosa es va diluir. Teniu de pensar...
És el que diu l'Eduard.
Bueno, tot suma, eh?
No,
tot suma, però tenim l'objectiu de la festa, que és que la gent vagi a sentir música al carrer.
No, però és un argument perquè la gent s'apropi també a les galeries.
Jo em vaig trobar una mica tonto, perquè jo estava allà servint copes a la gent que estava escoltant música i jo estava fotent de camarer.
L'important és el cava que donava, si donaves cava o
xampany. No.
Si donaves moixandons o cava.
Hi havia persones que al final vaig dir, escolti'm, jo dono una copa de cava, perquè s'asseien, es fotien la copa, es tornaven a aixecar i se'n manaven una altra copa.
Els podies convidar a entrar. I dir,
escolti'm, això no és un bar, eh? I això és una festa que estem fent. O sigui que, aviam, em sembla que estic de recomposar tot.
Molt bé.
I es fa una festa a l'art. Molt bé. Escolta'm, jo una idea que jo tenia, que era per mi un somni, era parcel·lar la nit de l'art, però parcel·lar-la i fer coses diferents. O sigui, per exemple, les galeries...
Lluís, escolta'm una cosa, que jo crec que...
Farem un monogràfic.
Ha quedat clar, i sí que tenia interès en que avui poguessis participar en directe, poguéssim contrastar una miqueta com va anar la celebració de la Nit de l'Art, i és evident que aquesta activitat està en un punt d'inflexió, que a partir d'ara, doncs com vosaltres reclameu, ha d'intentar reinventar-se per continuar endavant. Hi ha més coses a l'actualitat que també volíem comentar. Et deixem descansar? Sí,
no tan interessants, per això.
Lluís.
No tan interessants.
Soy, no, home, no.
No
saps
el del PSOE que voleu comentar ara.
Et deixem descansar, d'acord?
Pues, escolta'm, si vols que tinc canvi de dutxar, vaig a dutxar.
Molt bé, gràcies.
Bon dia. Una abraçada a tots.
Gràcies.
Felicitat.
Bé, doncs, sí, per què no? Hem de parlar del PSOE, no?
O del PSC. Home, escau.
Què vols dir? Què fas amb aquest gest? Us ha sorprès el resultat?
No, a mi la veritat és que no m'ha sorprès.
A mi sí, un punt.
Un cert punt sí, però al principi jo penso que les bases tenien molt més clar qui votarien. I jo penso que està molt bé això perquè és el final d'una època de la transició espanyola, del PSOE, diríem, no? Portàvem tota una sèrie de personatges a darrere, la Susana, que evidentment doncs, era com una mena d'elefant que venia de fa molts anys.
Home, el que han anomenat l'aparell, no?
I per tant, jo penso que ara és una oportunitat bona que té el Pedro Sánchez per intentar renovar una cosa que realment no estava enquilosada. Està bé, jo penso que...
Però...
Una altra cosa és les idees, el que ens interessa d'ells, els que vulguis, però jo penso que està bé, que és positiu això, no?
A part d'això... S'haurà de veure què és el que passa, perquè si bé és veritat doncs, que les bases del Partit Socialista han triat amb el senyor Pedro Sánchez, els votants, la gent que vota, potser això no està tan clar, perquè el senyor Pedro Sánchez, amb les eleccions anteriors, vull dir, els seus resultats...
Els pitjors resultats.
Per tant, aquí hi ha com una contradicció, a mi em fa pensar en què està passant amb el Partit Socialista, ja no només d'Espanya, sinó d'arreu d'Europa, no? Que una mica va arrossegant aquesta mateixa tendència.
Però la realitat dels partits, hi ha Podemos, i Podemos, evidentment, va ser el que va arrossegar tota una sèrie de personatges del PSOE.
I ara,
això és una realitat, no solament és el
què podem preveure que pot arribar a passar si les coses van així? Un Partit Socialista, diguem-ne, s'ha tirat més cap a l'esquerra, aleshores és probable que persones que havien anat en el seu moment a Podemos marxant del Partit Socialista tornin al Partit Socialista, però també és veritat que hi hauran més moderats del Partit Socialista que potser prenguin l'opció de l'Albert, que se'n vagin a Ciudadanos. Això al final per al Partit Socialista no sé si és el millor que li ha passat. personalment jo crec que entra tota una etapa d'inestabilitat, a part d'una ruptura interna, que hi és, perquè malgrat que hagi guanyat de manera...
No, però si hagués guanyat al revés, seria exactament igual. Vull dir que...
Sí. La divisió hi és i ve arrossegant-te de fa temps. Vull dir, realment, el que jo veig és que no hi ha una figura potent.
Home, sí,
que aglutini.
Avui sí.
50%.
Si avui podem dir que hi ha una figura
que aglutina, no, per favor, té un 50,2.
No,
però 50,2 és la meitat.
No és la meitat.
Pràcticament és la meitat.
Això és la trampa de dir.
La meitat dels votants.
A les eleccions del Parlament de Catalunya no va guanyar el sí.
80% que van votar, eh?
Dels votants.
Dels 80% que van votar. Dels votants.
Però no versus un 48%.
Aviam, no, escolta'm una cosa. Han votat el 80% dels que hi tenien dret.
Això
d'aquesta gent, d'aquest 80% i pico, la meitat d'aquest 80% i pico, una mica més...
És un èxit de la democràcia, les primàries...
És un èxit de la democràcia, jo crec que serà un problema per la democràcia perquè genera inestabilitat al conjunt.
Molt més de la meitat, bastant més de la meitat, ha votat a Pedro Sánchez.
Sí, perquè no, l'altra meitat està repartida entre la Susana
i el Patxi. Això és la trampa que feu vosaltres quan dieu
que...
Les
una trampa? Sí. Jo no faig trampa, jo miro un resultat.
És una interpretació, Bernat.
Quan el 27 de setembre dieu, no, és que el sí només va tenir el 48%. No, clar, és que resulta que el no va tenir el 52, és que el no va tenir el 38%.
Bueno, això és el que feu vosaltres quan vau fer el tripartit, que vau dir, no, és que l'altre no guanya perquè nosaltres
som guanyadors,
els altres no ho són. És que exactament és el mateix.
Jo no li trauria importància i valor, no li trauria ni importància.
Pedro,
que no li
trec Susanita,
ninguna. Jo l'únic que dic és que queda dividit.
Feia molt temps, i això jo crec que el meu anàlisi, que feia bastants anys que el Partit Socialista no tenia una figura com la que té avui.
A veure, m'agradaria poder dir alguna cosa sobre el tema.
Posem una mica d'ordre.
M'agradaria dir alguna cosa sobre el tema. I és, evidentment, aquestes són les votacions internes d'un partit. Comencem per dir que podíem votar 187.000, dels 187.000 perquè eren els militants que havíem pagat, que teníem la quota pagada fins a l'últim dia, que això ho trobo està molt bé. N'hi ha més de militants, se suposa, a Espanya. A Andalusia, d'aquests 187.000, tenia la quarta part, o sigui, 40 i pico mil de votants que podien votar a Andalusia. Per tant, és significatiu el resultat últim quan se suposava. El problema del PSOE, com la majoria de partits, no només el PSOE, millor partits, és que els polítics que es van anar retirant, degut a l'edat i degut a les circumstàncies, etcètera, les que es fossin, en el fons continuaven manant. El papa Felipe González, que és el papa, hi ha els papes, però hi ha els arquebisbes i els bisbes que hi ha del partit, han anat creant unes situacions en què recolzaven o no determinada gent que estava en actiu, la gent jove que tenia que posar, però de veritat no es produïa aquest canvi de generacions. I això, com apuntaves tu, Lourdes, és així a tota Europa, és a dir, que el Partit Socialista Francès en les últimes eleccions tingui un 6,5% de vots és una caiguda brutal. Es fa un mica d'acudit quan es diu, doncs, que segons quines zones, Extremadura, Andalusia, a part de Madrid, per exemple, doncs dintre les famílies d'esquerres, doncs el pare vota socialista i el fill vota Podemos. I és una caricatura, una mica, però en el fons no és tant caricatura, sinó que reflecteix bastant el que està passant. Perquè hi ha un partit, tots els partits, no només el PSOE, hi ha uns partits que han defraudat legislatura als seus votants, i arriba un moment en què hi ha o un aparent canvi, i això només es pot mostrar amb una figura, una cara, o allò s'enfonsa. Amb aquesta victòria del Pedro Sánchez, que déu-n'hi-do, tu vas al 50%, però pensa una cosa, el senyor Patxi té 10.000 vots.
Sí,
vol dir, aquests 10.000, on els situaríem?
Amb els 39...
Ara fixa-t'hi bé, els podíem votar 187 i hem votat 110. O sigui que hi ha hagut, dels que podien votar, hi ha hagut 77.000 que ni han votat. també és molt significatiu.
No, o sigui, d'acord, sí, però és la participació, jo no tinc dades, diguem, però és de les participacions més altes en consultes internes de la història dels partits polítics a Europa.
I tant, perquè segur, perquè estava com estava, perquè era un punt d'inflexió tan important que l'encantament, per una banda per una altra, era fonamental.
Que fa no gaire també va viure un procés intern de pugna entre Errejón i Iglesias.
Sí, però la diferència... Però, Bernat, hi ha una diferència substancial.
Va ser telemàtica.
La inflexió del PSOE és una inflexió de 40 anys. La inflexió de Podemos és un problema de fa 4. Estem parlant de generacions. O sigui, el problema del PSOE, i afegit a un cantonet PSC, un cantonet petitet, és de generacions. O sigui, tenim una imatge, tenim una governança, tenim unes experiències de molts anys, de molts anys, de molts anys, i ha arribat un punt en què això no pot continuar d'aquesta manera, i per tant, diem, tallem per aquí o tallem per allà. Ara, és també significatiu fins a quin punt és que guanya el Pedro Sánchez, i la Susana Díaz no diu res. No va sortir amb allò clàssic de dir, bé, hem perdut, però que Pedro sàpiga que estem amb ell.
No va dir ni el nom de Pedro Sánchez, no va dir ni el nom de Pedro Sánchez, i va dir el nom del PSOE. O sigui, va dir, entre tots salvaremos al PSOE, però el nom del Pedro Sánchez ni el secretari general no va dir res.
Es van fer foto al final,
per això vull dir que està molt trencat, vull dir, per les actituds.
Hi ha una frase, feta d'una conversa anterior, parlo d'abans que el Pedro Sánchez fos el secretari abans, anterior, amb una sortida d'un grup antic, Pérez Rubalcaba i companyia, en què la Susana Díaz, la frase que és molt maca, diu: no és nuestro hombre, però ara és el hombre.
Sí.
O algo així, no sé si són les paraules textuals, però...
Era útil en el moment.
En aquell moment, vale, ara no és...
Nuestro hombre, però és el hombre.
Doncs ara,
digues. Tantes persones que es van significar, diguem-li, hi ha moltes persones, no sé, recordo el Carmona de Madrid, no? Gent que s'ha significat molt a una banda i a una altra, i que ara el mateix portaveu, que ha dimitit d'una manera immediata, lògicament.
Sí, l'Antonio Armando.
I tot plegat, vull dir, com aplicarà la política aquest nou PSOE encapçalat per el senyor Pedro Sánchez si el senyor Pedro Sánchez no hi és? Què és el que passarà?
Si t'hi fixes, només un moment, si t'hi fixes, en aquest moment estem parlant del PSOE. O sigui que això és molt important. Molt important per ells, perquè d'alguna... perquè d'alguna manera això crea...
No s'obliden mai.
El tema de les primàries va bé, perquè evidentment es veuen diferents maneres de governar, diferents personatges que evidentment expliquen la seva... Jo penso que és molt important les primàries, està només important, a dir, que no passa de l'elecció en general.
Jo no hi estic tan convençuda. Sí, home, sí, les primàries siguin els resultats.
Sí, segur, bueno, és que el PP, evidentment, no té la...
No ho dic per al PP, jo ho estic pensant en França.
En aquest cas, segurament, sí, en aquest cas.
Mira com el candidat, per exemple, que tenia el Partit Socialista Francès, probablement hagués tingut un resultat superior al que van triar les bases.
Però el que sí que és curiós, i potser ho podríem comentar, és aquesta circumstància que el nou secretari general, doncs, no estigui en el Congrés, no?
No està en el Congrés. Jo de totes maneres, la meva anàlisi és que aquí no passarà res. És a dir, si algú espera que el... Perquè algú deia, no? És que si guanya Pedro Sánchez es trenca el PSOE i tal. I hi ha una cosa que no és menor, que és que els barons, els propis barons, les pròpies persones que han fet l'impossible la vida a Pedro Sánchez, no es poden permetre de cap de les maneres que el PSOE caigui. Perquè, en d'altres coses, si cau el PSOE, cauen ells. No, dels consells d'administració, per exemple, diguem. I per tant, avui es tancarà files, excepte alguns bastions que queden, com el del País, que és una autèntica vergonya. Per cert, deixeu-me llegir una de les frases de l'editorial del País, perquè a mi em sembla la cosa més vergonyant que he llegit en els últims temps. Diu: en ese sentido, la victoria de Sánchez no es ajena al contexto político de la crisis de la democracia representativa. Què vol dir això? O sigui, com un diari es pot posar d'aquesta manera amb una...
amb una qüestió interna, diguem,
no? Però Alfredo Pérez Rubalcaba, que té que dir en aquest Consell d'Administració, suposo que ja dicta a l'orella del que escriu l'editorial, doncs, això, o l'escriu directament. encara ho crec. En qualsevol cas, jo crec que
però els diaris es posen amb tot, eh?
Avui, no, es, tanquen, no avui,
ale, vinga.
Avui es tanquen files,
però... Periodistes es posen amb tot.
Matem el missatger, ja.
Amb editorials...
No, però a veure...
Jo crec que editorials tan hardcore com les que s'estan veient els últims anys al País, diguem que si algun moment havia sigut un diari... no d'esquerres, però mínimament d'esquerres, ara ja estem fora d'això. En qualsevol cas, jo crec que, i malgrat que pensi políticament una altra cosa, i després, si voleu, entrem a parlar-ne, eh? Jo crec que avui el que guanya és la coherència. Aquella gent que ha estat al costat de Pedro Sánchez des del minut zero són els guanyadors. Antonio Hernando era un fidel escuder de Pedro Sánchez, l'abandona en un moment determinat, i com que ell havia dit doncs, que si guanyava ell doncs, no el volia de portaveu, doncs abans que el fotin fora el
molt coherent també
dimiteix, diguem.
No tenia altra sortida, però
en última instància, diguem,
sí, no tenia altra sortida.
Clar, és que abans que em facin fora, doncs marxo jo, diguem, no? Per tant, no ho sé.
Abans que t'humillin, fas una retirada honrosa.
Bueno.
És una manera.
I veurem com queden els propers mesos al Congrés, la moció de censura, etc. Sí. Ara veurem...
Que Podemos l'ha entrat.
Podemos té un problema.
Sí, clar.
Podemos volia guanyar la Susana. Guanya Pedro... Per què? Doncs perquè guanyant la Susana, l'única oposició a Rajoy, l'únic, o sigui, el principal partit d'oposició, sí, el cap d'oposició,
visualitzaven ells.
Pablo Iglesias, diguem, no?
I encara en aquest moment ja no.
I ja veurem què fan amb la moció de censura, perquè si la moció de censura per fer fora Rajoy, doncs el Pedro Sánchez el que hauria de fer és agafar Podemos i demanar-los que retirin la moció de censura i que en tornin a parlar i que tornin a presentar la moció de censura d'aquí uns mesos amb el PSOE i amb el Pedro Sánchez de candidat, que això sí que és possible, malgrat no ser diputat. No? Per tant, bueno.
Molt bé. Bueno. Dediquem els últims minuts a parlar d'aquesta conferència que farà Carles Puigdemont avui a Madrid. Avui no aniràs a Madrid.
Sí, sí, sí.
Ah, vas a Madrid?
Sí.
Ah, sí?
Anirem a la conferència. Sí, sí. Anirem a la conferència. Jo destacar una coseta que abans ja he dit fora antena, que és que Falange Espanyola, que és un partit polític registrat, el registre de partits polítics del Ministeri d'Interior, ha convocat una manifestació davant de en fi, allà a Cibeles, diguem, davant d'on es farà la conferència, diguem. Ho dic perquè no és menor, perquè aquestes coses passen desapercebudes i, bueno, sembla que bueno, Falange es torna a manifestar. Bueno, resulta que un partit que dona suport doncs, a un règim dictatorial, etc., doncs, està inscrit al registre de partits polítics, dos, es pot manifestar lliurement, i tres, hi ha determinats arguments que li donen suport perquè segueixi sent així.
Però era també perquè ha guanyat el Madrid, no?
Eh?
Bueno, la Cibeles deu estar guarnida de...
Jo, sort de blanc. Sort del Partit Socialista, sort que avui el tema és el Partit Socialista i no,
i no el Barça.
Sort, sort. En qualsevol cas, bueno, hi ha la conferència, jo crec que és l'última vegada que es va explicar a l'Estat doncs, el què, o fer un últim oferiment. Jo, dels últims dies, jo diria, jo destacaria una cosa, que és que l'Estat espanyol deia, és que ni queremos ni podemos, no? I no podemos, en fi, no podien doncs, donar cap mena, o sigui, cap mena de cobertura, diguem, a una consulta perquè la Constitució espanyola no ho permet, diguem, no? Però resulta que són els propis, és el propi Estat espanyol qui diu això i alhora convida Carles Puigdemont a anar al Congrés dels Diputats a demanar aquesta consulta. Per tant, vale,
perquè la
ni Carmena, queremos
perquè,
ni podemos, no.
Sí. La Carmena queremos. Va demanar que vingués a fer la xerrada però, allà a Madrid.
Però podemos, sí.
Però això és molt...
Si li estan donant la possibilitat d'anar i demanar-la, és que sí que es pot.
Però,
és que evidentment no es vol.
Bernat, però és que aquesta operació del divendres a la sortida del Consell de Ministres, sí. Que va aparèixer a Soraya, que últimament calla, i ja no és el portaveu, és el senyor Íñigo. I a mi em va agradar molt
família
perquè...
de ministres des de fa més de 150
anys. A mi em va agradar molt perquè fes aquest oferiment, perquè, clar, el que vol senzillament és que el senyor Puigdemont faci un Ibarretxe.
Evidentment.
Clar, arribi allà, amb tota la bona fe del món, expliqui el tema, i com que, evidentment, hi ha una majoria contrària...
Jo posava l'accent, estaria bé
si a continuació hi hagués l'autorització de fer un referèndum avalat. No,
però, és, avalat. És, però que s'expliqui, jo penso no, que la gent s'ha d'explicar. Bueno,
però
em sembla perfecte.
Però oferir-ho. Però oferir-ho.
Que no pot ser...
Que no ens entendràs així.
Però oferir-ho. Saps què són les trampes del solidari?
Les que fa la Generalitat.
Quan tu fas una cosa que ja saps el resultat, perquè ja saps que ho has amanyat i vas a guanyar. Per tant, és una trampa.
Ho has amanyat?
Sí, home.
No, no, fa falta manyar, vull dir, la gent allà... Llavors, mira com el
partit... Tots ho fem, tots ho fem, Bernat.
Ah, sí?
Tots ho fem.
Tu fas trampes al solitari?
Tots ho fem.
Home, aquí a Catalunya no.
Sigues honest, tots ho fem.
Trampes al solidari.
Més o menys... Més o menys
si no, perds credibilitat. Fem, si no, escolta, les coses com són, perds credibilitat.
Qui va a aquesta conferència? Qui anirà a escoltar Puigdemont?
Ell, de seguida.
No, home.
Evidentment, els representants de catalans...
Tot Catalunya, muntaran autocars.
D'Esquerra... I Convergència PDeCAT a Madrid, segur que els representants, diputats, senadors, etc. I suposo que gent de la societat civil de Madrid que vulgui venir.
Però ara
jo
entenc, és la que va convocar la Carmena o és la de la Soraya?
No, això és una, això, aquesta conferència...
Hi ha dues convocatòries. Una que va convocar la Carmena i una altra que va convocar la Soraya en el Parlament. No?
No, però la Carmena això, aquesta, no la va convocar, la Carmena. I van demanar l'espai. Vale. És diferent.
Sí. Bueno, però
és espai municipal.
Jo ho dic d'una manera més sutil. Vull dir, la Carmena, en el fons, va donar possibilitat de que s'expliqués.
El Pablo Iglesias diu que hi anirà.
Bueno,
personalment.
Hi ha alguna
Carmena,
personalitat
Carmena
més confirmada?
La Carmena el rebarà al despatx, però no estarà allà.
A part del senyor Iglesias, hi ha alguna personalitat més confirmada?
Home, no tenim la llista, nosaltres.
No,
no però
no sé qui,
es dona a conèixer.
Vulgui,
o sigui, igual que s'han donat a conèixer, no? Pues, vull dir...
Que vingui qui vulgui.
Saps quin és el tema? No, tu te'n fots, perquè els oients no ho veuen, però a mi m'agrada veure com tens aquest somriure, perquè ja diuen que qui riu últim riu millor.
És veritat. No, i... sempre vinc somrient.
Sí.
Per favor, si és una característica meva.
Ho estàs fent amb segones intencions, però d'acord.
Bueno, si tu dius...
Sí. En qualsevol cas, jo crec que el que deia l'Albert, diguem, és una bona possibilitat d'anar al Congrés. Bueno, hi ha una petita diferència, que és que Ibarretxe potser no parlava de bilateralment. No? Mm. Nosaltres sí que parlem bilateralment. O almenys volem parlar bilateralment. I per tant, no acceptem, i jo crec que és una opció com a mínim política que s'ha de poder acceptar, que és que nosaltres volem relacions bilaterals. No? Perquè creiem que és el que necessitem. I anar al Congrés no compleix aquesta premissa bàsica. Llavors, anem a Madrid a demanar-ho un últim cop, ho hem demanat 17-18 vegades, em sembla. Doncs ja està, a partir d'aquí, doncs, suposo que la qüestió s'accelerarà. I mira, jo l'altre dia parlava amb dos del Partit Socialista, perquè a Lourdes també, com que se l'han fot, doncs diria una cosa una mica sèria. Jo no sé si ens en sortirem o no ens en sortirem. Jo no ho sé. Algú que pot tenir dubtes, això no ho podeu fer, val, d'acord. Però el que sí que estic convençut, i això poso la mà al foc, és que arribarem fins a les últimes conseqüències. I què vol dir arribar a les últimes conseqüències? Doncs que les persones que estan dirigint el país, dirigint institucions, dirigint, etcètera, si cal, arribin a la presó. I estem parlant que potser s'hauran de posar a la presó 100, 200, 500 persones.
Ole.
Val?
Ole.
No, sí, veus? Te n'enfots.
No, no me n'enfoto. Penso que parlis d'una manera tan banal, una situació tan greu,
és que,
se n'enfoteu vosaltres, jo ho trobo gravíssim.
És que no és banal. És que justament li estic intentant donar la transcendència que toca.
Jo estic dient
que no sé si ens en sortirem o no. Potser perdem. Potser el nostre objectiu polític no reeixeix. I això ho accepto. És una possibilitat, evidentment. Però el que sí que no és una possibilitat és que arribem fins a les últimes conseqüències. Si arribem fins a les últimes conseqüències vol dir que cadascú a nivell personal pagui per les seves idees polítiques. Això és així. Evidentment, després tu pots posar la Constitució damunt o darrere. Però que aquí hi ha centenars de persones disposades a anar a la presó, evidentment que ho farem. Per tant, aquí l'estat espanyol té un problema...
I això és el bo per Catalunya.
No.
Això és el bo per Catalunya.
Això és el... No és que sigui...
Això és el bo per Catalunya.
No és, bueno, això no és, que, no és que sigui...
Això és bo per,
no és que sigui bo,
per l'economia, no. Per la societat. Això és el que li convé.
Això, Lourdes...
Saps quin és el problema, Lourdes?
S'ha d'entendre el que vol dir, no? Tampoc
sí,
no,
sí, sí,
no magnifiquis
sí, sí.
El tema.
És una descripció, una narració
que d'alguna manera està davant.
Es poden esdevenir els fets.
Per això mateix, això és el que convé. A nivell polític, el que convé és anar estimant la corda i tal i generar un clima que sigui...
Però què vols, que ens aturem ara? No ens aturem ara.
Jo per mi em
renunciem a la possibilitat.
Jo veig altres maneres, a mi m'agrada més
no, Lourdes,
decidir...
Tu no vols ni decidir, ni que Catalunya decideixi, no, ni Catalunya... No vols. Ho has dit moltes vegades aquí, no vols.
Perdona, jo el que no vull és estar fora d'Espanya, perquè també em sento espanyola. I aleshores,
però
el que jo...
Perquè no serem mai fora d'Espanya, no? El que jo vull... No serem ni fan ni d'Espanya ni d'Europa.
Bueno, però ells volen...
Serem un estat, però no serem independents de res, ja ho he dit moltes vegades, no et preocupis.
Bueno, això és el que dius tu.
No ens deixarem abandonats a Espanya, tindrem les relacions.
A poc a poc, és que ja no...
Jo, el que vull ser forta des d'on t'estic, on s'hagin els poders de decisió.
Saps on no vull estar i on tu tampoc vols estar en realitat, a menys que t'hagis buscat les teves alternatives privades, a un estat on no em pugui pagar les pensions el dia de demà. Saps per què? Perquè l'estat espanyol, el 100% del seu PIB és el seu deute.
Sí, i a Catalunya,
no,
pitjor,
no,
a
pitjor,
Catalunya...
No en tens idea, Lourdes, per tant...
Que no tinc idea,
que no tens ni idea,
però
si sisplau, no parles,
per favor,
digues,
a veure, si Catalunya...
Lourdes i Bernat,
està rebent els diners...
Lourdes i Bernat, tancarem els micros.
Calla.
Ei, tancarem els micros, perquè si aneu elevant el to, al final, bueno, acabarem la tertúlia.
Jo crec que Lourdes, en el sentit aquest de la riquesa dels països que creïn riquesa i que, per tant, donin a la seva població una situació bona, potent.
I jo penso que
tenim un exemple aquest cap de setmana bonic, que jo voldria dir abans que tanquéssim, que és en Donald Trump, que ha aconseguit signar un acord amb l'Aràbia Saudita, que és un país demòcrata,
com està espanyol.
Demòcrata fantàstic.
Mare meva.
I ha signat
acabarem millor que no pensàvem.
Un acord
de
100.000 milions immediatament
i amb el Maduro.
Fins a 380.000 milions.
Voleu estar una miqueta tranquils?
Fins a 380.000 milions d'aquí 6 anys i diu que un percentatge és d'armament.
Sí.
Escolta, i llavors va acabar aquella cosa maca de dir job.
Jo creo llocs de treball.
Tant llocs de treball. Jo ho trobo fabulós, trobo molt maco, estic molt content i, per favor, tanquem la barraca.
I nosaltres vam estar aquest fi de setmana a Saragossa entregant el Premi Joan 23, que otorga l'Institut Víctor Soler de Polemologia i la Universitat Internacional de la Pau, a Carmen Magallón, una pacifista de gènere que realment doncs, va ser molt important. I per tant, nosaltres hem de fer contractes, anem a dir una felicitació expressa. D'aquí Sant Cugat, a tota la gent de Sant Cugat, a una persona a la qual doncs, està defensant tots aquests temes. De
molt bé, doncs, senyora i senyors, gràcies per la companyia, per l'estoneta. Dilluns més, que tingueu bona setmana. Adéu-siau.
Intentarem.
Adéu, Lluís.